Femení i singulars. Amb Victòria Palma.
Va ser a l'endemà de l'enterrament de Beethoven quan van trobar la carta, en el mateix lloc on havia guardat el conegut testament de Heiligenstadt. Allà mateix hi havia l'enigmàtica carta a l'estimada immortal. Estava escrita a llapis, ocupava 8 quartilles, i el músic hi plasmava els seus sentiments més íntims i obria el seu cor a la seva estimada, en una línia atormentada però alhora tendra, i acabava dient: «Amor, el meu tot, adéu, continua estimant-me. Mai jutgis malament el més fidel cor del teu estimat. Sempre teu, sempre meva, sempre nostra. Signat, L. L de Ludwig. Ludwig van Beethoven». La carta no donava cap més pista, només el dia 6 i el mes juliol, però ni el lloc on va ser escrita ni la destinatària, però donava rastres que darrere de l'aparença aspra del geni de Bonn hi havia un home que implorava l'amor a una dona. Encara que la carta no ho reflexa, sabem que s'enamorava constantment i que gairebé mai va ser correspost. Aquella carta va començar a fer córrer en rius de tinta per trobar el nom de qui havia estat l'estimada immortal de Beethoven. I tot apunta, sense assegurar res, que va ser Josephine von Brunswick. I ara intentarem explicar el per què. Josephine havia nascut el 1779 i era filla de la noblesa hongaresa. Era molt jove quan va morir el seu pare i la seva mare, baronessa, va haver de fer-se càrrec dels fills i de l'educació. Eren 3 noies i un noi, i tots 4 van ser educats de manera exquisida, amb professors particulars. Idiomes, literatura, música... De fet, van ser uns bons músics amateurs. Tant va ser així que al cap d'un temps, aleshores s'havien traslladat a viure a Viena, la mare va aconseguir que Ludwig van Beethoven, que ja feia uns anys que s'havia establert a la capital austríaca, donés classes de piano a 2 de les seves filles, Teresa i Josephine. La primera trobada en va quedar constància es va produir el 3 de maig del 1799. Aleshores, Josephine tenia 20 anys i confessaria anys més tard que ja sentia una profunda admiració pel músic abans de conèixer-lo. I ell, doncs, la seva talentosa pupila, 9 anys menys que ell, també el va lluernar. A poc a poc, Beethoven va anar fent amistat amb la família. Fins i tot dedicaria alguna de les seves obres a 2 dels germans, Franz, que era un bon violoncel·lista, i a Teresa, que també destacava en el piano. I, evidentment, a Josephine. Però la mare tenia altres plans per les noies. Bé, per Josephine era fer un bon casament amb un comte 27 anys més gran que ella que li assegurava el futur. I aquell mateix any es casaven. La relació, però, va ser més plàcida del que ella havia pogut imaginar. El músic els visitava sovint, assistia a les reunions socials i alguns concerts que se celebraven a la mansió de la jove comtessa. De fet, van seguir vinculats amistosament. Beethoven seguia sentint atracció per altres noies, però a ella sempre la tenia present. Fins i tot va seguir donant-li classes de piano. En una carta adreçada a una de les seves germanes, ella, Josephine, li diu: «Beethoven és tan fogós treballant i exigeix que jo sigui també així». Ja podeu imaginar el que això vol dir. Pepi, com li deien els més íntims, tindria 4 fills, però l'últim no va conèixer mai el seu pare perquè el comte moriria sobtadament. Era el 1804 i la vídua tenia 26 anys. Abatuda i desorientada per la pèrdua, aquí és quan torna a entrar en escena, uns mesos després, amb més força que mai, Beethoven. I a poc va anar sortint a la llum pública el mutu sentiment entre la vídua i el músic. Fa 5 anys que es coneixien i l'amor per a la música, els encontres, les confidències, els havia convertit en íntims, i entre el 1804 al 7 és quan s'escriuen com a mínim que ens hagin arribat 13 cartes on l'amor està completament explícit. En una carta de la germana més jove, Carlota, adreçada a una altra germana, l'alerta del que està passant. Beethoven és extraordinàriament amable, ve amb molta freqüència i es queda amb Pepi durant hores. Beethoven li confia tots els seus projectes que està escrivint. Ara, mentre escriu Leonora, a mesura que el compon, el va tocant perquè ella ho escolti. I en una altra carta, espantada, li diu: «És una mica perillós, t'ho confio, està gairebé tot el dia aquí. Li ha escrit un lit a ella, a Pepi, però ella li ha exigit que no l'ensenyi a ningú. Era el lit que estem sentint, a l'esperança. Les germanes es van posar en alerta per la seva germana vídua. El noi no. Ell estimava la música i estava encantat amb l'amistat de Beethoven, que li acabaria dedicant fins i tot la seva sonata apassionata. Però finalment, en una de les cartes de la germana es diu: «Què passarà amb Pepi i Beethoven? Ell ha de tenir cura, el seu cor ha de tenir força de dir que no. Un trist deure, si no el més trist de tots». Ens equivoquem de vegades i comprenem malament l'amor. Que la gràcia de Déu ajudi a Pepi. Hi va venir un període obscur. Beethoven estrenaria la Simfonia L'Heroica i al cap d'uns mesos sortia publicat al Lied la cançó que li havia escrit amb ella, L'Esperança, i sense cap dedicatòria. Tot i amb tot, l'amistat no es va trencar. Josephine es va allunyar de Viena i el 1810 es va casar amb un baró. Però el matrimoni li va sortir malament des del primer moment. Problemes financers i desavenències de com educar els fills, els propis i els seus, en van tenir tres noies. Finalment, el 1814 es van separar i ell li va prendre la custòdia de les nenes. I a partir d'aquí la seva vida va anar fent tombs. Si entréssim en detalls, veuríem que la vida de Josephine va d'aquí cap allà emocionalment partida. Només dic que la pèrdua dels fills, les dificultats financeres, li van fer la vida molt difícil. I el juliol del 1812 és la de la carta de l'estimada immortal. Existeixen innumerables estudis que afirmen que la carta no va ser enviada mai perquè va ser trobada l'endemà de la mort. Cap escrit de la literatura beethoveniana ha despertat tantes controvèrsies sobre la data i la destinatària. No tenim espai ni temps tampoc per donar totes les raons que van anar descartant les candidates, però sí que podem dir algunes de les conclusions que van arribar als grans especialistes Jean i Brigitte Masson sobre aquesta carta. Després de molts anys d'estudi, diuen que cap nom s'imposa en evidència, però el menys absurd és el d'ella, el de Pepi, el de Josephine. Tot i ser conscients de no tenir el material suficient, expliquen que es van retrobar l'any 1812. Per aquella època, ella era a Viena, i si la carta anés destinada amb ella, s'explicaria com es volien conciliar i la passió manifestada a la carta i el seu intent, el de Beethoven, desesperat per arrencar-se un amor impossible. De fet, no havien trencat mai el contacte. Es van seguir escrivint. Però això no acaba aquí. Sabem també que el 13 d'abril del 1813, aproximadament, Josephine donava llum a una nena, Minona. La nena va ser amagada, entregada a la germana gran de Josephine, fins que es va poder reunir amb la seva mare i la resta de germans. Però al febrer del 1814, només un any i mig després, el baró, que havia desaparegut deixant a les nenes mig abandonades, va reaparèixer en escena i va aconseguir endur-se-li totes les criatures en una escena punyent, tal i com descriurien les germanes. Ella no els tornaria a veure mai més. De fet, només una vegada, i de passada. I així acaba la història molt resumida, tràgica, de Josephine von Brunswick, que va morir 7 anys més tard, als 42 anys. Nosaltres ens hem basat en les teories dels especialistes del matrimoni Masson i del professor també especialista en Beethoven, Kath Nelson, i tots tres sostenen que ella és la menys absurda de totes les candidates per ser l'estimada immortal. El matrimoni Masson, per cert, Minona, que va néixer 9 mesos després de la carta, va morir a Viena el 1897. Anys més tard, la germana gran, un cop morta, Josephine, deia en una carta: «Probablement, si l'haguéssim deixat casar-se amb Beethoven, la seva vida hagués estat molt més plàcida».
Femení i singulars. Amb Victòria Palma.